Hola, Enric.
Hola, molt bones.
Quan va passar l'atemptat d'Hipercor, tu encara no havies nascut.
No, jo vaig néixer al cap d'uns mesos després, bueno, al març del següent any.
Per tant, la teva mare estava embarassada i ja ho sabia que estava embarassada?
No, quan va ocórrer l'atemptat encara no ho sabia. Es va enterar, no sé si van ser unes setmanes o potser un mes després de l'atemptat.
O sigui, en ple trasbals del que els havia passat.
Exacte, o sigui, en el moment que estàvem pitjor és quan es va enterar d'això, de veritat.
D'alguna manera els vas donar la vida.
Sí, ells sempre ho han dit, que és l'única cosa que els hi ha donat tirar endavant. O sigui, sapigui el que tenien un altre fill i que podien, pues, com tornar a viure, per dir-ho d'una forma.
Què t'han explicat que us va passar a la família aquell 19 de juny del 87?
Doncs és una cosa que mai s'ha parlat en família, o sigui, no ens hem posat a parlar-ho, ni ells van ser els que em van dir a mi que havia passat això. O sigui, jo va ser que quan ja era ja una miqueta més gran, a través de la televisió i coses així, va ser quan em vaig enterar. No em vaig ni atrevir a preguntar-los-hi, o sigui, em vaig informar jo de lo que havia passat i tot això, i després va ser quan vam tindre una petita conversa en la que em van explicar que, bueno, que sí, que havia sigut així, o sigui, que havia passat això de l'atemptat, que havien mort els meus dos germans, bueno, el meu germà, la meva germana i la meva tieta. Però, o sigui, d'ells, sortir d'ells de dir-m'ho, no van ser capaços, o sigui, no sabien com dir-ho. La veritat que jo, si fos el cas d'ells, la veritat que tampoc, o sigui, no em veurien forces de dir-li al meu fill, pues mira, va passar això i tot això.
Per tant, tu durant uns anys vas pensar que eres fill únic.
Sí, jo des del principi pensava que era fill únic fins que em vaig assabentar de l'atemptat aquest que va haver.
I recordes com ho vas saber o quina edat tenies?
La veritat que recordar-me del moment, no. O sigui, jo sé que va haver un cop que vaig veure alguna cosa per la tele i vaig veure els meus pares i em vaig quedar com així una mica sobtat. Però després, més endavant, doncs sí, vaig començar, doncs, a mirar alguna cosa més, també per internet, que ja existia internet i això, i em vaig començar a informar i vaig veure del que havia passat. Però en el primer moment que ho vaig veure va ser com un xoc veure tot, o sigui, lo de l'hipercor, les imatges que es veien i tot això, i em vaig quedar com perpèrgico, o sigui, em vaig quedar que no m'ho creia. Llavors, com que vaig oblidar-ho de cop, o sigui, va ser com oblidar-ho per després dir, hòstima, doncs miraré aviam el que realment va passar. Llavors va ser quan em vaig enterar, doncs, de tot el que havia succeït allà i això. Fins al moment no sabia res.
I llavors tu vas als teus pares i els hi fas una pregunta? O són ells els que venen? Com va anar això?
Sí, o sigui, els hi vaig fer o sigui, els hi vaig preguntar, dic, hosti, i això i tal, i o sigui, dels meus germans, que he vist que, o sigui, que tenia dos germans, llavors ja es va explicar tot així una mica per sobre. També era una mica petit, tampoc em podien dir detalls molt forts, però sí que em van explicar, doncs mira, sí, que tenies uns germans i van tindre la mala sort, doncs, això d'anar a un centre comercial, i llavors allà hi havien ficat una bomba, els de l'ETA, i llavors els hi va agafar que estaven allà en el pàrquing, que estaven fent les compres per l'estiu, o sigui, uns banyadors i això. Llavors doncs, em vaig quedar que no m'ho creia, que pogués passar alguna cosa així realment en un país com aquest.
I els teus pares no hi eren amb els teus germans aquell dia, no?
No. Els meus pares, bueno, com sempre, han estat treballant, vamos, o sigui, des de que s'aixeca el sol fins que se'n va el sol. O sigui, la meva mare estava en la peluqueria treballant, el meu pare d'electricista també, i es van enterar a través de les teles també, ells, o sigui, va ser dur.
Se'ls havia endut la germana de la teva mare, és a dir, la tieta, la teva tieta, la tieta dels teus germans, també s'havia endut els dos nebots a fer aquestes compres, no?
Exacte. O sigui, havien anat, jo tinc entès també que havien anat a comprar uns banyadors també per de cara al casal d'estiu i tot això, i llavors pues, la meva tieta es va oferir d'anar ja a l'hipercor. Llavors van anar els tres i quan ja estaven sortint, de fet, o sigui, ja estaven anant al pàrquing, que ja anaven a anar cap a casa, és quan els hi va agafar el que és la bomba.
Quan vas saber que tenies dos germans, a partir d'aquí els has volgut conèixer? Com eren ells? Has preferit no conèixer-los gaire? Ha sigut el silenci el que ha presidit aquests anys?
Sí, o sigui, respecte al tema dels meus germans, això quasi sempre ha sigut el silenci. O sigui, com no voler recordar i tot això per no crear encara més dany a lo que és a la família, la veritat. O sigui, no conec gran cosa dels meus germans ni de la meva tieta, tampoc.
Tu no havies parlat mai fins ara?
No, mai, mai. O sigui, ni en ràdio, ni en televisió, ni a res. No, no.
I ara per què?
Doncs perquè arriba un punt que ja estic, o sigui, com fart, o sigui, que sembla que les víctimes estiguin ben cuidades i tot això, i quan són quatre víctimes, o sigui, que tenen les seves pròpies fundacions, que s'enduen milions o molts diners de lo que és l'estat en subvencions, quan realment aquests diners es podrien invertir, doncs, en ajudar realment a les víctimes. O sigui, les víctimes, per molt que hagin passat 30 anys ja, segueixen necessitant ajuda, perquè és que són coses molt fortes, o sigui, que ningú deu voler que tindre, o sigui, que li matin els seus dos fills, i això, vulguis o no, ho arrastres tota la vida. I tota la vida necessites algú que t'ajudi, que et comprengui, que almenys que t'entengui i que t'ajudi una miqueta a suportar el que és el dolor aquest que tens a dins. Que vulguis o no, el dolor sempre el tindràs dins.
Tu pràcticament per edat no has viscut, o almenys no has viscut, l'època més dura, més bèstia del terrorisme d'ETA. Hi ha un punt que et deu semblar increïble que haguessin passat coses com aquesta d'Hipercor.
Sí, o sigui, sempre deien que els d'ETA simplement el que volien era la alliberació del País Basc i tot això. Jo, des del meu punt de vista, en el moment que fan aquestes barbàries d'atacar civils, en centres comercials, en cases quartel, també on hi ha nens i tot això, jo és que no considero que siguin gent que vulgui la llibertat d'algú, sinó que són simplement assassins. O sigui, des del meu punt de vista, en aquell moment que fan aquest tipus d'accions, són assassins, igual que potser són els d'Al-Qaeda, com són els de l'ISIS, o sigui, no tenen un altre nom. O sigui, no es poden considerar com víctimes ells també de la barbàrie, perquè és que ells són els que han creat la barbàrie, des del meu punt de vista.
Quins són els pitjors dies de l'any?
Quan comença a partir d'ara aquestes dates, quan ja es comença a acostar el que és el dia que va succeir a l'atemptat, és quan tota la família està com de baixera. O sigui, que no s'oblida mai el dia aquest. O sigui, quan el tornes a recordar, torna a vindre en ment, doncs, tot el que va succeir, el dolor que has patit durant tots aquests anys, i llavors es fa molt dur. Es fa molt dur quan s'acosten aquestes dates.
Has entrat mai a l'Hipercor?
No, mai. O sigui, a l'Hipercor de Barcelona mai ni penso entrar. O sigui, mira que a vegades, perquè tinc molts amics per la zona d'allà i això, i han anat a comprar alguna cosa i jo és que m'he quedat fora. O sigui, no puc entrar allà. No suportaria.
A què et dediques, Enric?
Doncs ara sóc encarregat d'un bar, o sigui, d'una terrassa d'aquí de Santa Perpètua mateix. Treballo en el que és l'hostaleria.
Creus que els teus pares diuen que els fills únics són més mimats? Creus que, a més, amb el que ha passat, a tu t'han sobreprotegit? Com ho veuries, això?
Sí, per una part sí que, bueno, tinc entès, doncs, això, que ja per als fills únics solen estar més protegits, però jo sí que m'he sentit encara molt més, la veritat que sí. O sigui, per, jo què sé, surts un dia de festa, pues estan tot el, o sigui, li has de dir que estàs bé, que no sé què, o sigui, sí que m'he sentit, doncs, molt sobreprotegit, però també els entenc a ells per tot el que han sofert. O sigui, no volen que un fill que tenen, doncs, que li passi alguna cosa, li passi algo fort. Llavors, també ho entenc, també ho entenc, però sí que és veritat que sobreprotegit ho he estat i molt.
És una sensació, jo crec que la part bonica potser d'això és aquesta sensació de donar-se la vida recíprocament, no? És a dir, tu els teus pares t'han donat la vida, però tu segurament més que mai, més que ho puguem sentir els altres fills, has donat la vida als teus pares.
Sí, sí, o sigui, jo tot el que faig sempre intento, pues, que sentin orgullosos de mi, o sigui, que sentin orgullosos del seu fill, almenys, ja que tenen un, no? Pues, que sentin orgullosos del que fa el seu fill, la veritat que sí.
Puc parlar amb els teus pares, Enric?
Sí, 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 i tant, i tant.
Hola, Enrique.
Hola.
Núria, hola.
Hola.
Ara parlava amb l'Enric, amb el vostre fill, i clar, m'explicava la història des del seu punt de vista i com us ha vist patir també durant tots aquests anys.
Pues sí, el que passa que, bueno, nosaltres sempre hem procurat no parlar-ho davant d'ell, que ell una mica al marge, que estigués i venien... ens en recordàvem, per lo menys jo, bueno, i el meu home ja t'ho dirà també, que preferim, pues, a soles, si tens ganes de plorar, pues, que no et veguin, i d'allò, però l'hem anat tenint una mica al marge, el que passa que, bueno, ell, pues, ja és gran i també s'ha donat compte, pues, de tot el que hem passat, el que hem patit.
Clar, jo aquí veig que teniu fotos que deuen ser dels vostres fills que van morir ahir per cor. L'Enric les veia, aquestes fotos?
Sí, 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 vull dir, les hem tingut des de que va passar, són les fotos i la de la meva germana amb ells dos i ells, i les vam posar aquí, sí. El que passa que, bueno, de petit no preguntava per què era petit, i de més grandet, doncs, quan ja ho va saber, també potser no deia res, doncs... per no fer-nos patir això, però bueno, després ja ell ja es va enterar, pues, de que eren els seus germans.
I que us va veure a la televisió.
Sí, sí, és sí. Perquè ens van gravar... Sí, a vegades quan ens feien alguna entrevista ni li dèiem, perquè nosaltres treballàvem a Barcelona i a ell ha viscut aquí al poble des de que va néixer, anava al col·legi d'aquí i me'l recollia una tieta, una cunyada. I llavors, si ens feien alguna entrevista, doncs nosaltres de Barcelona no li dèiem res. I es veu que en una d'aquestes entrevistes que ens van fer o alguna cosa, ell ens va veure per la tele. Sí. Sí. El que passa que, bueno, feia una mica de cosa de dir-li res perquè, bueno, per voler tenir una mica al marge i que no patís.
Enrique, com va anar aquell 19 de juny del 87?
No me quiero ni acordar. Estuve de clínica en clínica para buscar a mis hijas, a mis hijos, bueno, a mis hijos y a la Merced. Y bueno, vi, bueno, lo menos cinco o seis cadáveres. Ninguno era ni la Merced ni mis hijos. Y hasta que fuimos al clínico, y entonces en el clínico sí que estaban allí, ¿no? O sea, primero encontré al Jordi, que era el chavalín.
¿Cuántos años tenía el Jordi?
9 años. Y la niña tenía 13.
Els vostres fills havien anat amb la teva germana. Sabíeu vosaltres que havien anat a Hipercor o no ho sabíeu?
No ho sabíem. La Sílvia es volia anar a comprar un banyador i la idea era... anar-me'n jo, perquè bueno, jo tenia peluqueria, treballava en una peluqueria, volíem anar el dissabte a la tarda, que jo tancava. Però va voler anar-se'n amb la seva tieta, que la portava, que va dir que la portaria de compres, el divendres quan va plegar del col·legi. No sabíem on anava, la qüestió que jo estava a la peluqueria i sobre les 3, no sé, 3 o 3 i algo potser, o 3, em ve la Sílvia i em diu, mama, que ja ha vingut la tieta i que em diu que ja ens anem. Aquell dia era un divendres i era fin de curs i tenien la festa del col·legi, a la tarda. Llavors la idea meva era que el meu home que els puixés a la festa. I llavors la meva germana em va dir, no, Nuri, diu, jo la porto, que es compri el que vulgui, perquè el dilluns marxava de fi de curs, que es compri el banyador i això, i jo ja te la puixo a la festa. Només anava a anar la Sílvia. I es ve a despedir de mi a la peluqueria Se'n va la Sílvia i als dos minuts entra el Jordi corrent i em diu: mama, que jo també me'n vaig amb la tieta i la Sílvia. Dic: que no, queda't amb la iaia, que no, que me'n vaig. I bueno, aquest moment ja va ser l'últim que els vaig veure, llavors se'n van anar els dos.
I llavors, Núria, clar, tu estaves embarassada quan passava tot això i no ho sabies encara que estaves embarassada.
Doncs sí, és el que menys ens pensava, em pensava, vaja.
Llavors... Devia ser un xoc, m'imagino, quan t'ho va explicar, Enrique.
Sí, claro. Claro que sí que fue un xoc. Lo que pasa es que bueno, mira, ya le dije, hombre, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, porque la verdad es que nos ha traído la alegría. Si no hubiera sido por él, yo qué sé, ¿qué habría sido de nosotros?
Han passat 30 anys. Què us agradaria que la gent sabés?
Bueno, sapigué, pues bueno, que jo què sé, diuen que, aviam, no sé com explicar-t'ho, ho vull explicar, però aviam, nosaltres no ens consideren víctimes, però si en canvi tota la vida hem patit, pues, aviam, que ho hem recordat sempre, que ho tenim, que ens ha... és que no sé...
Ens ha marcat la vida.
Ens ha marcat la vida, vam tenir que deixar la feina, no ens trobem bé, ho hem anat passant com hem pogut, llavors, aviam, si les seqüeles... Aviam, no són víctimes, si en canvi algú que la millor o li ha, tingui una ferida, que hagi estat un dia a l'hospital o dos, o una tonteria, aquests... són víctimes i nosaltres que ho portem tota la vida, totes les seqüeles de que ja ens ha marcat per la vida, ens va destrossar la vida perquè teníem la vida feta amb dos nanos, la feina i tot, i ens va marcar, i que no t'ho reconeixin de que és un patiment. Diuen que les seqüeles no són... Tant és, si no estàvem allà, en aquell moment no estàvem allà a l'hipercor, però ho hem patit tota la vida perquè ens van... treure el que teníem de la vida, tot el millor. Què li pot passar a uns pares? Que els hi matin els dos fills, els dos. Bueno, i la meva germana, però bueno, què més els hi pot passar a una família? I amb això és per tota la vida, i llavors és el pitjor que et pot passar, perquè mira, té una enfermedad, es posa malalt i fallece, dius, bueno, mira, ha sigut un... Però que els veguis bé, que els tinguis allà bé, que els hi donguis un petó i se'n vagin i no els veguis més, estan bé, no tenir ningú problema, nosaltres no ficant-se en problemes de res, no tenim res de política, no som res de res, una família normal, i que et passi això, què més et pot passar? Llavors, no ets víctima, no ho portes sempre aquí al cap. Jo sempre penso, ojalà li hagués dit que no, i per què? Pues tot això ho porto en el cap sempre, encara que no ho transmeteixo i no els hi vull d'allò, però jo per dins penso sempre, i són 30 anys, ojalà aquell dia li hagués dit a la Sílvia no marxis. I això, les seqüeles aquestes no són d'això de l'atemptat, no. Estem malalts per de normalets, no és de les seqüeles. Si en canvi un altre que hagi fet una mica el tontorrón, o que li matin el cavall, o que estigui dos dies ingressat amb una ferideta, però no li ha passat res més perquè viu, i d'allò, aquests sí, aquests estan considerats. No sé si m'enteneu, però que és una injustícia. A part pues, tot això, de que mai... El ministeri, encara estem esperant una trucada del ministeri, o si ens falta alguna cosa, del Ministeri de l'Interior, d'un dels que hagi manat, de l'altre. Encara estem esperant alguna vegada que ens diguin que us fa falta, hem passat penúria, hem passat d'allò també, que ens fa falta alguna cosa, vam tenir que deixar la feina, vam d'allò tot, que tenir un fill petit que pot estudiar, que fa falta pels estudis, que tu que tens... que ha visitat algun metge, algun psiquiatre, alguna psicòloga, mai, res, mai. Vull dir que no sé què, com explicar-ho, però que és un sentiment d'abandono total, d'allò, i s'omplen els d'allò de dir hacemos por las víctimas, la foto del polític amb les víctimes. Les víctimes, a mi m'han preguntat alguna vegada, com estic, com em trobo, si em fa falta alguna, si segueixo vivint o què. Vull dir que no sé com dir-te, vull dir que ho tinc a dins i ho tinc que treure, però és que d'això tant les víctimes, hacemos por las víctimas, serà per segons quines, perquè n'hi ha moltes que estan ben col·locadetes i bons puestos de político i bons sueldos i tot, eh? I tu amb una pensió mínima i aviam, eh? Vull dir que hi ha moltes coses, el que passa que, bueno, nosaltres som anònimes, que no ens fiquem en res, som apolíticos, no busquem jaleos, mai hem dit tiremos a por este, no, som gent pacífica, callada i tot, però, bueno, no sé què dir-te més. No sé, és...
Moltes gràcies, Núria, de veritat, crec que s'entén perfectament i...
Jo ho dic, que jo ho penso, ho tinc tot per dins i tot, no sé parlar gaire, però la ràbia m'invade i el d'allò ho tinc per dins. I vull dir, i don ràbia quan sents els polítics homenatges a les víctimes, tant es gasten tant amb allò. Llavors tu tens una cosa que tenim pendent d'un judici d'un d'allò i perquè estàs fuera de plazo. Tu et penses que en aquell moment nosaltres estàvem per entregar uns papers per saber si teníem que tirar allò endavant i allò? Perquè quan arriba el moment ens diuen que no, que estem fora de plazo i no cobrem aquesta indemnització i sent del mateix atemptat, del mateix d'allò, que un grup hagin cobrat perquè en aquell moment van tenir algú que els va dir tireu endavant i van cobrar i un altre grup, entre ells nosaltres, que no estaves per res, que no sabies quins drets tenies ni res... Quan arriba algú que et diu anem a intentar, doncs si és el mateix atemptat, si aquells han cobrat, per què tu no? Una indemnització. I llavors et diuen que estàs fora de plazo. Tu et penses que nosaltres en aquell moment estàvem, ni sabíem el que teníem dret, ni res. Tot això ens ho tenia que haver solucionat a l'Estat o allò de l'interior. Sort del Robert Manrique, que és el que ens va localitzar, els que d'allò ens ho tiren endavant i llavors estem fora de plazo. Fuera de plazo. Tu et penses que... I encara, em sembla que en aquella llavors encara tenien que juzgar algun dels... que encara tenia que haver un judici dels etarres que van d'allò. I ja estàs tu fuera de plazo d'una cosa que encara tenen que juzgar el que va assassinar els teus fills? Com s'entén això? Fuera de plazo?
Núria, gràcies. Gràcies, Enrique.